Avui passa pel Revolució un home que ha convertit la muntanya en el centre de la seva vida personal i professional. Potser no és l'alpinista més mediàtic i el que acumula més rècords, però Ferran Latorre ocupa un lloc d'honor a l'alpinisme català. És el primer que ha pujat les 14 muntanyes de més de 8.000 metres que hi ha al món. Amb l'ascensió l'any passat a l'Everest, l'últim 8.000 que li quedava per conquerir, va fer realitat el somni que ha anat alimentant des de que era un nen i va començar a pujar muntanyes. Ferran Latorre és feliç, escalant, superant reptes i encarant les dificultats. Com diu ell mateix, jo no tinc una professió, jo tinc una passió. Bona nit, Ferran Latorre, què tal?
Molt bona nit, molt bé, molt maca la presentació.
Gràcies. Escolta, hi ha una frase teva xocant: soc hedonista, m'agraden els plaers de la vida. Ui. I per això soc escalador.
Sí, pot semblar una contradicció, però és bastant així, perquè en el fons hi ha moltes raons per les quals escalem i fem muntanya. Una d'elles és que és un plaer, com fer qualsevol altre esport, no? Hi ha una part d'hedonisme, hi ha una part de gaudir amb el que fas, hi ha una part fins i tot química, quasi podríem dir. Suposo que això ho vaig dir en un context per ressaltar una mica també la part bona de la muntanya, ja que molt sovint es parla de la part de sacrifici, de la part de duresa, de la part de perill, és a dir, tot allò amb consonàncies negatives, entre cometes, podríem dir. També cal recordar de tant en tant, doncs, que fer muntanyes al Pirineu, fer esquí de muntanya, escalant roques, siurant a Montserrat, sobretot és un gran ple com a activitat esportiva.
Sí, perquè jo crec que el 90% de la gent que ens escolta ara, per ells és un ple prendre el sol a les Maldives, no està a 20 sota 0, a la muntanya. No?
Bueno, això dels plaers és molt relatiu, molt subjectiu, evidentment, no? I hi ha molta gent que gaudeix corrent una marató o una ultramarató, que t'haig de dir, no? En fi, que ara està tan de moda, oi? I per tant, doncs, hi ha un cert plaer també en el patiment, no? En el fet de que t'estàs esforçant, en el fet de que tots aquells entrenaments que has fet doncs, tenen uns resultats, que ets capaç de controlar el teu cos. Hi ha una part molt important del plaer en l'esport, tot i que estiguis patint, Jo suposo que el Leo Messi deu patir també quan juga una superfinal, no? Tota la pressió, etcètera, etcètera, la pressió del públic, però al mateix temps hi ha un gaudir, no?, de l'activitat en si, no? I, evidentment, el turisme és molt més que el gaudir, que aquest gaudir immediat, però també hi és aquest gaudir, aquest immediat gaudiment.
Patir, gaudir, per tant, també ets un emprenedor de la muntanya que visita el Revolució 4.0, primer català que puja als 14 cims més alts del planeta. Aquest és el títol que ja no et podrà treure mai ningú. Es va convertir en una obsessió, a part d'un, els darrers anys. Això passa també, que dius, he d'aconseguir, és una obsessió o no?
Una mica poder... Home, potser obsessió és una paraula molt, molt forta, no? Perquè obsessió és que realment tot allò ocupa tota la teva vida i res més que la teva vida, i que apartes tota la resta per aconseguir aquesta fita, no? És a dir, jo en aquest sentit penso que obsessió no, però sí que un objectiu important de la meva vida, no? Té una part al final que també tens ganes d'acabar-ho, no? Com quan estudies una carrera o quan, suposo que escrius un llibre, no? I l'estàs acabant i portes 2 anys, 3 anys escrivint un llibre, no he escrit mai cap tan llarg, però suposo que arriba un punt que hi ha també ganes d'acabar-ho, no? I també, doncs, ganes de tancar un cercle, no?, de la teva vida, i per tant es barregen a vegades sentiments contraposats, no? El gaudir del que estàs fent, també el ganes d'acabar-ho, podria semblar una contradicció. Per tant, en aquest sentit, no ha sigut una obsessió, però sí ha sigut el projecte més important de la meva vida professional, estem parlant, evidentment.
Per cert, expliquem als oients, segur que molts ho saben, però fins al darrer moment no se sabia si ho aconseguiries tu o si seria l'alpinista Òscar Cadiach, que seria el primer, perquè també li quedaven només un sol 8.000. Això va ser una pressió per tu extra a l'hora de fer la darrera ascensió, que en el teu cas era l'Everest i en el de l'Òscar era el Broad Peak.
A veure, això sempre fem broma a l'Òscar i jo, que ho vam pactar.
Ho
vam pactar per cridar l'atenció dels mitjans de comunicació. No, no, realment va sortir així. El destí va voler que en l'últim any acabéssim els dos al mateix temps, pràcticament, jo uns mesos abans que ell. Jo sempre aquest projecte vaig intentar, és a dir, sí que evidentment com qualsevol repte i els homes són competitius, jo vull dir que en les meves activitats personals hi ha una mica de tot, hi ha una mica de vanitat, hi ha una mica de competitivitat, hi ha una mica de passió, hi ha una mica de romanticisme, hi ha una mica de tot. El que és bo és que cap de les coses domini molt sobre les altres, de les negatives, i per tant sí que per mi em feia il·lusió ser el primer, però no volia que aquesta fos la raó principal del meu projecte. era una cosa secundària, que si es produïa millor, però evidentment el meu projecte era un projecte personal. Penseu que si jo hagués volgut, la meva obsessió hagués volgut ser el primer català, ho hagués deixat des del principi, perquè vaig plantejar-m'ho quan portava només 6-8 mil, me'n quedaven molts, l'Òscar també tenia uns quants, per tant, no hagués pensat, ostres, no sé, això és tan a llarg plaç que saber si ho aconseguiré o no, no? Uh-huh. Per mi era important completar-ho, fer-ho jo, si a més, doncs, es donava l'evidentesa, doncs que mira, que per uns mesos jo era el primer, doncs perfecte.
Has complert els teus somnis de petit, perquè m'han dit que de petit l'any 85, atenció, vas anar a l'aeroport a rebre l'Òscar Cadillac, sí, i la resta, per tant, els primers que van anar a l'Everest, i ja aleshores doncs somiaves al cim de l'Everest, l'has aconseguit, sí, has superat també el teu ídol, a l'Òscar, per tant, escolta.
Bueno, superat tampoc, no diria la paraula superat. Jo crec que simplement ell ha escrit moltes pàgines de la història de l'alpinisme al nostre país, i per tant és un dels grans mites de l'himalaisme a casa nostra, evidentment heroi meu d'adolescència, com tu dius, l'any 85 l'has anat a rebre. Simplement és bonic, no?, que la vida m'hagi posat, doncs, al final del que és la seva carrera esportiva, no? Jo en plena maduresa, doncs, haguem coincidit, no?, una fita. És una cosa que, evidentment, quan vaig anar a rebre el mai de la vida, hagués imaginat que això em passaria. Uh-huh. I penso que és la part bonica d'aquesta història. Prefereixo quedar-me amb això, que no pas potser amb aquesta suposada competitivitat, etcètera, no?
Durant molts anys has estat càmera, també, d'expedicions d'alpinistes, d'alpinistes molt coneguts, i també fas conferències sobre la teva activitat a la muntanya i com aquesta experiència es pot traslladar a molts àmbits professionals. Explica'm aquest paral·lelisme que ens interessa. Què ensenyes a les conferències que, per exemple, es podia aplicar a les empreses o a la feina de qualsevol professional?
Bé, més que les empreses... Bé, d'entrada, per explicar-t'ho bé, t'hauria fet tota la conferència, però evidentment no tenim temps.
M'has de fer un resum o un sumari,
Això és com quan dius, explica'm la pel·lícula tal. No,
m'has de fer un resum.
La pel·lícula és un noi que s'enamora d'una noia, es divorcien, després tornen a juntar, tenen un fill, es mor el fill amb un accident... Bueno, totes les pel·lícules van de lo mateix, bàsicament, no?, en el fons. Però vaja, aquesta història, més que ser intentar... ajudar les empreses. Jo penso que és més una experiència de vida, no?, que evidentment també serveix per les empreses, per les organitzacions, perquè els que treballen en empreses i dediquen molta part de la seva vida a una empresa també hi estan vivint, d'alguna manera, és part de la seva vida, no? Per tant, sobretot la meva conferència, el que sobretot és molt inspiradora, diria jo, no? I bàsicament intenta respondre a la pregunta de per què els alpinistes escalem i perquè hi ha una sèrie de sers humans que ens agraden els reptes, ens agraden enfrontar-nos als reptes pel simple fet moltes vegades a realitzar-los, sense més. Al final, nosaltres escalem en muntanyes i no anem a buscar un tresor ni anem a buscar res material a canvi, més enllà de la pròpia satisfacció d'haver pujat una muntanya. Per tant, penso que és com un repte com molt pur, no?, escalar una muntanya, més visualment molt potent, perquè puges a una piràmide, puges al punt més alt, arribar-hi és difícil, té aquest punt d'exclusivitat, no?, que només uns pocs hi poden arribar, que només em sacrifiques si hi arribaràs. Per tant, una mica traslladar la raó per la qual els alpinistes escalem, perquè alguns sers humans agraden afrontar els reptes, i també, doncs, una mica explicar, doncs, que al final els reptes hi són, i a la vida hi són, i que en el fons penso que la vida té sentit que hi siguin, no?, i que és més exquisita en la vida si hi ha reptes que si no hi són.
Uh-huh. Quan puges un 8.000, compta més la força física o la mental?
Les dues. Hauria de ser sincer. Moltes vegades diu que la força mental és la més important. On està la frontera és molt difícil de dir, perquè jo penso sense voluntat, sense il·lusió i sense la motivació per fer una cosa mai la faràs. Per tant, és evident que és necessària la voluntat, la força, les ganes, la il·lusió, però segurament no és suficient si no acompanyada, evidentment, d'una preparació física, d'un mínim de forma física. Però és veritat que la motivació i les ganes poden moure muntanyes. Jo sempre he dit que segurament no sóc el millor alpinista català físicament parlant, amb qualitats físiques, però en canvi penso que hi he posat potser més ganes que en molts altres, no?, d'alguna manera, i això al final és la clau d'aquesta història, com en moltes, no?, posar il·lusió, ganes i bastanta passió, no?, perquè jo penso que el cor al final segurament no, és el motor més potent que hi ha.
El cor.
Sí, més que l'ànsia i més que el poder, més que altres, la curiositat, la passió. Pensa que quan expliquem història, jo quan estudiava història, et parlen dels reis, les guerres i tal, tot això són anècdotes. Qui ha canviat el món és Leonardo da Vinci. Qui ha canviat el món és Galileu, és Newton, és Einstein, és Picasso, no és un Napoleó. Això són circumstàncies, desviacions de la història. Per tant, el que realment ha mogut la humanitat ha sigut el cor, hi ha sigut la passió, hi ha sigut la curiositat. Coses que són molt importants per la muntanya, elements que són molt importants per la muntanya, per cert.
Has estat molts cops a punt de morir a la muntanya?
Segurament sí, no ho sé. I no me n'he adonat.
Déu-n'hi-do.
Clar, és, a veure, no, ara et faré la broma, és a dir, sí que he viscut situacions concretes d'accidents que haguessin pogut ser fatals per poc, com jo m'he patit dos allaus a neu, alguna caiguda de pedres que m'ha passat pel costat, i aquestes són situacions que jo conec, que he estat molt a punt poder de morir, però estic segur que n'hi ha moltes altres que no me n'he donat. Que hi eren i no me n'he donat. I com no he donat, no et sé dir quines, però estic segur que moltes vegades he passat molt a prop, diguéssim, de situacions perilloses sense haver-me n'adonat.
Perquè, malauradament, hi ha amics teus, que han mort a la muntanya, a Manel de la Mata, el sí, Xavi Lamas, que han mort, sí, ha fet replantejar deixar córrer aquests riscos, Ferran?
Sí, i tant, i tant. I també des que soc pare, no?, que també la Clara, que té 12 anys, gairebé 13, per tant fa 13 anys que soc pare, això evidentment fa que canviï, no?, una mica et tornes més sensible als perills. És a dir, quan ets jove et penses que ets immortal, no? Et penses que la vida és molt llarga, que fins i tot pots, els teus errors els pots rectificar, que tens temps, que tens marge de maniobra. I sobretot aquesta idea, recordo quan era jove, d'immortal, no? A mi no mai em passarà res perquè sóc molt fort, perquè sóc ràpid, perquè sóc bon escalador, perquè jo sóc molt intel·ligent i sé, conec la muntanya. I te n'adones amb els anys que no és tan així, no? I amb els anys et vas tornant més poruc, més escèptic amb aquestes coses, per tant també més conservador. I per tant, bueno, i una de les coses que jo agraeixo evidentment d'aquesta història, sempre ho dic, és primer haver-ho aconseguit, evidentment haver realitzat el meu somni, i en segon lloc, doncs, estic molt agraït, i és una part d'humilitat molt gran, doncs, l'haver sobreviscut. Recordar que aquest és el gran regal, no?, poder seguir viu per poder-ho explicar.
Perquè la teva mare m'ha dit que encara et continua dient no hi vagis, sempre t'ho diu.
La meva mare i la meva àvia fins que va morir amb 101 anys, pobra, vull dir que va viure molts anys per recordar-m'ho. És lògic i és evident, no? Perquè sí que és cert que és un esport potser més perillós del que pensem. També és veritat que els mitjans de comunicació últimament, potser amb l'efecte de les curses de muntanya i tal, l'hem desmitificat potser una mica massa, l'hem banalitzat potser una mica massa. Continua sent un esport d'aventura, i això no ho hem d'oblidar, i per tant, doncs, en aquest sentit el meu respecte a tots els escaladors i alpinistes, perquè els que ens dediquem a això sabem que quan surts de casa, bueno, sempre hi ha dubtes.
Que l'alpinisme està cada cop més professionalitzat ho demostren iniciatives publicitàries, també com la campanya Emotional Pulse, que van idear l'agència Islàndia i la consultora Seidor, capitanejats per Gil Blancafort i Eduard Farga. Va ser una campanya que rebre fins i tot un lleó de bronze al Festival de Cannes, que és com si hagués rebut un Òscar de Hollywood. Tenim també el telèfon l'Eduard Farga. Què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal? Us coneixeu molt bé amb el Ferran,
hola,
oi que sí?
I tant, hola, molt... què tal?
Escolta,
hola, Ferran, com estàs, crec?
Expliqueu-me aquesta aplicació, en què consistia, m'ha semblat molt interessant. O sigui, sabíem coses del Ferran mentre estava a la muntanya i fins i tot podia rebre els missatges dels seus seguidors via Twitter i, per tant, donar-li ànims em sembla fantàstic. Explica'm-ho millor, Eduard, com funcionava?
Doncs mira, Emotional Pulse és una iniciativa per acostar la tecnologia, per usar la tecnologia, per acostar l'aventura de pujar a l'Everest als mortals que no tenim l'oportunitat o la gosadia de fer-ho, no? Com és el cas del Ferran.
Sí.
De manera resumida, és un sistema de seguiment en temps real de l'ascensió al cim, donant-nos informació sobre la seva geoposició, sabíem en cada moment on estava i a quina alçada,
seguretat,
les condicions meteorològiques a les que s'enfrontava, temperatura, vent, etc. I sobretot ens donava també informació sobre les seves constants vitals. Li estan mesurant el pols cardíac i l'activitat electrodermal. I això, en base a uns algoritmes, ens permetia determinar quin era el seu estat emocional en cada moment.
Estat emocional, explica'm això, Ferran. Què vol dir l'estat? Sabien si estaves content, trist, nerviós en cada moment?
Això ho haurien de respondre, doncs, els enginyers que van fer o els informàtics que van fer aquest algoritme, no? Però vaja, suposo que sí. Que
però sabíeu si estava trist, nerviós o content, ell?
A veure, el que fa les dades i la tecnologia és transferir i convertir unes informacions sobre el pols cardíac i l'activitat electrodermal en una aproximació al seu estat emocional, si estava més animat, menys animat, i això ho convertíem en una exposició, en una web app, perquè els seguidors poguessin saber en aquell moment
I com estava en general quan pujava?
En general, estava sempre molt optimista i molt convençut.
Ah, molt bé,
tal com és ell.
S'ha de dir que els enginyers hi vaig dir que canviessin una mica els resultats perquè la meva mare no s'espantés gaire, diguéssim, no? Però, vaja, jo penso que sí, que les situacions d'estrès i de perquè les vius una mica, no?, d'incertesa, segur que estaven reflexades, durant l'ascensió i la nit abans, etc.
I, per tant, a la tecnologia, a la muntanya, tu també rebies missatges d'ànims i de suport dels teus seguidors? Com funcionava?
Sí, sí, això, teòricament, hi havia aquest feedback, no?, de gent que podia, segons el teu estat, podia retornar-te els missatges, no?, que jo els podia rebre en un dels dispositius que tenia, que és el que es geolocalitzava i que pot rebre missatges.
La tecnologia fa més fàcil pujar una muntanya?
Sí, però això de tota la vida. És a dir, clar, si tu refereixes les noves tecnologies digitals, sí, però de tecnologies n'hi ha hagut sempre, no?, des de les cordes de cànem fins que hem passat a les cordes sintètiques, des que es va inventar el Gore-Tex, etc. Les tecnologies sempre han ajudat i en aquest sentit és veritat, no?, que es perd aquesta, des de fa molts anys ja, es perd una mica aquest punt de romanticisme, d'aïllament respecte al món que ha tingut l'alpinisme i el muntanyisme i el món de l'aventura en general. Però bueno, els nous temps estan per aprofitar-los també, com tota la vida les noves tecnologies tenen avantatges i desavantatges, es tracta doncs sobretot de potenciar els avantatges, no?
Molt bé. Doncs escolta, felicitats a Eduard Farga per aquesta iniciativa i que va funcionar molt i molt bé el Ferran i la Torre. Ens veiem, una abraçada, gràcies.
Una abraçada, igualment.
Aquesta és una de les teves cançons preferides?
Sí, home, és d'un grup així que només ens agrada uns quants friquis, que es diu Rush, que és un grup canadenc de rock simfònic al principi, pop, música d'aquesta una mica complicada, i aquesta època que va ser la més popera, doncs té un grandíssim bateria que es diu Neil Peart, m'agrada tocar la bateria i per tant per mi és com un déu. I és una cançó que es diu Taishan, que parla d'una muntanya a la Xina, del que se sent quan s'arriba a dalt, i bueno, l'Everest fa frontera entre Nepal i Xina, i sempre vaig pensar que no parla de l'Everest, però que hi podria parlar, no?
Has pujat cims molt alts, has complert somnis, què et queda per fer, Ferran Latorre?
La veritat és que em quedaria moltes vides per viure, Tant de bo em pogués viure unes altres per dedicar-me a altres coses, no? La muntanya, la natura és la meva passió, però no he tingut d'altres, com he citat, per exemple, la música, soc molt mal home, ni hagués volgut ser músic, però Déu Nostre Senyor no em va donar el talent de la música, lamentablement, i també, doncs, sempre he sigut una persona molt curiosa, i vaig estudiar enginyeria, però la física m'agradava molt, saber per què estem aquí, on som. Penso que m'encantaria dedicar la meva vida a intentar entendre on carai som, perquè és la gran pregunta. És veritat que no ens ho preguntem sovint, perquè si no ens tornaríem bojos, però tampoc entenc per què no ens ho preguntem més sovint.
També m'han dit que t'hagués agradat ser Armstrong el primer que va arribar a la Lluna. Això
sí.
Encara no ho tens.
No, això no ho tinc, correcte. Però va una mica lligat a aquesta idea de l'univers, de la ciència i de saber on som, no?
Abans d'obrim ja seguint a la caixa digital, però escolta, explica'm aquesta sensació, que jo no la tindré perquè ja et dic que no pujaré mai l'Everest ni en 8.000, no? Ja no hi soc a temps. Tu quan arribes allà al cim i tal, tanques els ulls, obres els ulls i veus, què sents? Què és el que sents? Escriu-me aquesta sensació.
A veure, jo penso que s'hi barreja, no?, la força tan potent que té arribar al punt més alt d'una gran muntanya, d'estar envoltat només d'horitzó, per tant t'estic parlant de les sensacions més epidèrmiques, que realment és super emocionant, i després té molta emoció el fet d'arribar al tresor que és el cim, no? És com una mica l'Indiana Jones quan troba el Sant Grial, no? Tot allò que has estat buscant tota la vida. Jo crec que el cim té aquesta part de Sant Grial, no? D'arribar a aquell centímetre quadrat que has somiat tants cops veure i tocar.
Perdona, és millor que un orgasme arribar al cim?
Home, això diguéssim que depèn del cim i depèn de l'orgasme, no? Podríem... Aquí hauríem de precisar més la pregunta.
Molt bé.
Revolució 4.0. Penja una fotografia del teu racó preferit de Catalunya amb les etiquetes Catalunya Experience i Revolució Cat Ràdio.
Guanya mensualment una estada per dues persones a un hotel amb encant de Catalunya.
Catalunya Experience i Revolució Cat Ràdio.
Revolució 4.0 et convida a Casa Albets, una masia familiar ubicada al municipi de Lladurs, al Solsonès, que s'ha convertit en hotel-restaurant de 4 estrelles, consta de 7 àmplies i còmodes habitacions que segueixen el caràcter rústic de la casa. Casa Albets és un hotel ecològic i vegà del grup Petits Grans Hotels de Catalunya. Hem d'acabar, ha estat un plaer. Gràcies per ser un home revolucionari i gràcies per pujar avui al cim del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Gràcies.
Un plaer, moltes gràcies.